9:33, deixem enrere els avions, els viatges a altres països, per parlar d'una època quan s'apropa l'edat de jubilació. És un moment en què és comú pensar en productes i serveis financers per complementar les pensions. Dos dels productes dels quals sentim a vegades a parlar, la gent que encara no hem arribat a aquesta edat, són les rendes vitalícies i la venda amb lloguer garantit. Parlarem avui d'aquest tipus de productes amb Carmen Palà, de Vitalies. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I també amb la Dolors, que és una de les persones que ha optat per aquest producte. Molt bon dia, Dolors.
Hola, bon dia.
Benvingudes a Sant Cugat. D'entrada m'agradaria parlar un moment amb la Carmen perquè m'expliqui alguns d'aquests productes i em doni alguns detalls, perquè jo no en sé gaire i suposo que molt bona part de l'audiència potser n'ha sentit a parlar, però tampoc sap exactament què és concretament, per exemple, una renda vitalícia.
Vale.
Quan parlem de renda vitalícia, a què ens referim?
Mira, una renda vitalícia a través de la vivenda.
Uh-huh. Sí, sí, en aquest cas, sí, sí.
Sí, perquè si no podria ser un altre producte,
doncs,
no?
Especifiquem, renda vitalícia a través de,
sí,
d'un habitatge.
Seria una persona més gran de 65 anys que tingués una vivenda en propietat, vale? Que volgués una renda plus a la seva pensió.
Uh-huh.
Llavors el que fem és una taxació de la vivenda
uh-huh.
i sobre aquella taxació de la vivenda i l'edat de la persona gran sortiria una renda. Aquella renda és pagada per vida. El contracte seria un contracte davant de notari, un contracte notarial, com a forma de, és una compra-venta. Seria igual que una compra-venta, però la compra-venta seria de la nua propietat.
Uh-huh.
L'usufructe quedaria reservat per la persona gran, que continuaria vivint a casa seva.
A veure si ho entenc. Fem números. Per exemple, hi ha una persona que decideix optar per aquest producte, es tassa el seu pis o la seva casa.
Exacte.
Aquesta, posem un número rodó, val 100.
Exacte.
I vale. Aquests 100 milions o 100 euros, o com li vulguem dir, aquestes 100 unitats, l'anem dividint al llarg dels anys d'esperança de vida que es calcula que li toquen.
Sí.
Però qui es queda exactament la casa després?
A veure, t'explico. Nosaltres, en un principi, nosaltres pertanyem a un grup d'empreses i l'empresa mateixa es quedava a les rentes vitalícies, d'acord? Com durant un servei i una sortida econòmica a la tercera edat, però va venir un moment que era inviable, perquè nosaltres no podem absorbir tants vitalicis.
Clar.
Llavors el que vam fer és convertir-nos en empresa de serveis i aquella renta vitalícia, aquella compra-venta de la renta vitalícia de la persona gran, el que es transmet a un inversor. D'acord? Tant sigui una empresa catalana com estrangera, indiferentment. L'únic que nosaltres és arribem als acords nosaltres amb la persona gran i el que lluitem és per assegurar i que tot li funcioni i li assegurem a la persona gran que estarem tota la vida darrere dels pagaments d'aquella renta. D'acord? Perquè no t'he explicat que dintre del contracte de compra de renta vitalícia que es fa davant de notari i existeix una clàusula molt important, que és la clàusula resolutòria, que aquesta clàusula diu que amb tres quotes d'impagament per part de l'empresa a la persona gran, el contracte quedarà immediatament rescindit.
Mm-hmm.
Molta gent em diu...
Que recuperaria la propietat, per
exactament,
entendre'ns.
Exactament. Amb totes les despeses, tots els imports que s'ha cobrat aquella persona gran, perduts per l'empresa inversora.
Mm-hmm.
Moltes persones grans em diuen, sí, bueno, sí, clar, però tindrien que anar advocats. No s'ha d'anar a cap advocat, perquè...
De fet, hi ha un contracte signat, que suposo que deu haver-hi una clàusula.
Exactament, i aquesta clàusula
aquesta
clàusula s'alça al registre de propietat com a tal i es paga un impost perquè hi ha clàusula, vull dir, allò va a missa, d'acord?
Pot ser que hi hagi diversos tipus de renda vitalícia? Perquè mirant informació he vist que parleu vosaltres de la clàssica, la residència i l'esglaonada, pot ser?
Sí, sí.
Quines diferències hi ha?
Sí, t'explico. A veure, la clàssica seria la persona gran que vol viure a casa i vol tindre una renta plus, d'acord? Seria la clàssica. Tu estàs visquent a casa teva i cobres cada mes uns diners. Perdona, no t'he dit que quan fas una renta vitalícia, en el moment que fas la renta vitalícia ja no pagaries ni IBI, ni derrames, ni asseguro continent. Tot això ja...
Perquè passes a ser com un llogater, per entendre'ns. Que normalment els que tenim un pis llogat...
Sí. Passes a ser l'usufructuari, que l'únic que pagues és les teves despeses,
sí,
que són les gastos d'escala, perquè és un ús teu, i el que seria el llum, l'aigua, el gas, i ja està.
I l'assegurança de contingut, també.
Exacte, perquè és cosa teva.
És cosa teva, no? Una televisió...
Exacte,
sí, sí, perquè la gent ens vagi entenent.
Exactament. Llavors, m'has dit, la següent seria...
La residència.
És la gent... Molta gent ens truca perquè resulta que vol anar a una residència... i no té diners per pagar la residència. Experiència nostra de molts anys és que molta gent que es ven la propietat... A veure, parlo de propietats mitges, de propietats que valguin 200.000, 300.000 euros. Uh-huh. Molta gent es ven la propietat per anar a una residència o un matrimoni i resulta que a 5, 6, 8 anys s'han quedat sense diners. Uh-huh. Perquè, clar, si tu multipliques 2.500 euros per 2 i per 10 anys, multiplica.
Sí, sí.
És una fortuna, això. Uh-huh. En canvi, d'aquesta manera, amb la renda vitalícia, t'assegures el pago de la residència de per vida. Però, clar, qui et diu que viuràs? Tota la gent diu, és que jo viuré 5 anys. Però d'on treus això? Mm. Qui t'ho està dient? Això és impossible.
Però vosaltres sí que feu uns càlculs perquè també us sortia a compte. Si
nosaltres fem uns càlculs.
Una persona, per exemple, li diem que té una esperança aproximadament de 90 anys i pel que sigui, perquè es troba molt bé i ens n'alegrem molt, passa a tenir-ne 95...
Millor per ella, tu. Ella continuarà sempre cobrant.
Cobrant. Sí. I si
viu,
desgraciadament, li passés una cosa abans i traspassés abans...
també pues, mala sort per ella i més bona sort per l'inversor. És com una balança. A vegades guanya l'inversor, a vegades perd l'inversor. A vegades guanya la persona gran, a vegades perd la persona gran. Però és que jo, la meva sensació, i tu us podrà explicar la Dolors...
Ara parlem amb la Dolors, sí.
És que sempre guanyes, perquè al final aquells anys, siguin molts o pocs, estàs molt més tranquil. Ja no tens aquella angúnia, molta gent, hi ha gent que no li passa això, perquè nosaltres fem rentes vitalícies a tot tipus de perfils, però hi ha molta gent que va amb angúnia a final de mes que no arriba. Uh-huh. Vale? Aquella angúnia se t'ha passat. És que molta gent fa un canvi de personalitat, és que fa un canvi absolut, uh-huh. Absolut.
Si us sembla, parlem de la Dolors.
Sí.
No sé si podria explicar el seu cas. Com sí. Va anar, com es va assabentar d'aquest producte, per què el va fer, quines circumstàncies li han donat posteriorment a la seva vida, com ho valora?
Bueno, jo valoro el 300%, uh-huh. Perquè és que la meva vida ha canviat totalment. Uh-huh. O sigui, jo vivia al camp, en una urbanització, uh-huh. Però fora del poble, i llavors la meva vida pues, era molt rutinària. Uh-huh. Les plantes, anar a comprar necessitava cotxe, per anar a la ciutat necessitava cotxe per anar a l'estació, uh-huh. Sense cap al·licient de cap altra mena, uh-huh. I llavors vaig decidir que per l'edat que tenia això no era una manera de viure, uh-huh. Entenem, podia viure, sí,
sí, sí.
Però d'una forma molt, 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 molt estreta, uh-huh. O sigui, molt sense cap al·licient, sense cap il·lusió. Llavors vaig decidir buscar un vitalici. Vaig estar buscant-lo, vaig estar mirant empreses durant 3 anys, uh-huh. Venia a les empreses, els agradava, em veien a mi, i deia que no, que jo podia durar molts anys i que, per tant, que no els interessava. Uh-huh. Rebaixava molt el preu.
Això són a les assegurances, també, que a vegades,
sí,
segons com,
sí,
diuen
sí, això,
vostè sí,
sí.
Sí, vostè no, segons
exactament,
no?
Exactament.
Com ho veuen.
Tot molt bé, però em veien a mi, em deien no, vostè està massa bé de salut i pot durar molts anys. Bueno,
que és una molt
final,
bona notícia, però clar, no em solucionen
clar,
el problema.
No? Llavors, en un diari vaig trobar, en una revista, el telèfon de Vitalias. I vaig trucar, vaig connectar amb ells, van venir a veure la casa, els hi va interessar, i ràpidament van fer totes les gestions, perquè jo també vaig veure que era una empresa sèria, uh-huh. Que tenia moltes possibilitats per mi, i ho van fer. Vaig estar vivint a casa meva inclús durant un any, em pagaven una quantitat, uh-huh. I quan vaig decidir trasladar-me a Barcelona, pues, aquesta quantitat va augmentar. Uh-huh. Jo ara visc a Barcelona, he llogat un apartament, i puc anar a teatres, a cines, a concerts a l'auditori,
i
fer el que vulgui, i he començat a viure una altra vegada.
Perfecte.
Clar, és que és així, o sigui...
Puc saber
és un
on vivia abans?
Quin era total.
On vivia? Quin poble vivia abans, per situar-nos?
A prop de Llorenç del Penedès,
vale.
Una urbanització que està a 6 quilòmetres de Vendrell.
Clar, aleshores
sí,
és un altre
bé, però,
context
clar,
completament
exactament,
diferent.
Exactament, exactament. I la qüestió és que la meva vida ha canviat d'una manera tremenda, mm-hmm. Tremenda. Ara, no sé, parlo amb la gent, vaig a tallers, o sigui, és un altre tipus de vida. He tornat a viure. Ara tinc il·lusió en les coses que faig, conec a gent nova i perfecte, perfecte. O sigui, d'estar en un estat més aviat una mica simple a tornar a reviure un altre cop. Ara, el que duri, doncs, ho sento. Jo crec que en el meu cas és perdre'n i jo guanyo.
Doncs, tant de bo, perquè voldrà dir que així, es troba molt bé de salut i que està bé, que pot anar
així,
al teatre.
No.
Vull dir que això, com, tant de bo, toquem fusta també, com abans fèiem amb els avions.
No, tal com ho sent. Jo crec que ells perden i jo guanyo.
Una cosa, també, per la gent que ens estigui sentint. Com tributa fiscalment una renda d'aquest tipus?
A veure, mira, sí, t'explico. La renda vitalícia està exempta de tribut amb un 92%, per tant, tributa pel 8%, i d'aquest 8% pagaries el 19%, d'acord? Uh-huh. O sigui, ja saps que hi ha rentes, per exemple, la Dolors, que ja ha fet la renta vitalícia, has fet la renta, no, aquest any?
No, tampoc, no em correspon tampoc fer-la, tampoc.
No li correspon fer, i això que ja té una bona jubilació i una bona...
Sí.
I una bona paga de la renta vitalícia. Vull dir-te amb això que hi ha molta gent que està exenta en gran majoria. Clar, si cobres una renta vitalícia de 3.000 euros, possiblement sí que et cobraran, no? Uh-huh. Però en principi és així, com et dic. Amb un 92% estàs exent de tribut.
Està coberta per la garantia del fons de dipòsits? Ho dic per si passés alguna cosa.
No, mira, si passés alguna cosa, per això es fa la clàusula resolutòria, simplement, perquè no està coberta, com tu dius, pel fons de dipòsits, però en canvi està coberta per la clàusula resolutòria, que per mi és millor...
Que això vol dir?
Això vol dir que tu no perdràs mai, estaràs cobrant quotes. Si algun dia l'empresa que et paga la quota fes fallida, el pis tornaria a ser teu, vale? Perquè està la clàusula resolutòria que ella mateixa resol, perquè has pagat impostos per ella i has alçat el registre de la propietat. O sigui, hi ha una càrrega amb aquell pis. Uh-huh. I aquella càrrega és la clàusula resolutòria. D'acord? Si aquella empresa tingués tres impagaments, t'explico la fórmula com funcionaria, tu aniries al notari i li diries: mira, senyor notari, aquesta empresa fa 3 mesos que no em paga, a veure, demostri-m'ho. O sigui, el senyor notari el que faria és emetre un burofax a l'empresa i donar-li 30 dies per fer el pagament d'aquests 3 mesos. Una vegada han passat els 30 dies
i no
s'ha pagat, s'executa i el pis torna a ser teu com abans.
Preparant l'entrevista,
sí,
he vist que hi havia gent que dubtava o que no tenia clar quina és la diferència entre una renda vitalícia a través d'habitatge i la hipoteca inversa. És exactament el mateix?
No té res a veure.
Perquè a la hipoteca inversa va haver-hi un temps en què també va sonar molt als mitjans de comunicació. De fet, em sembla, si m'equivoco em podeu corregir, que hi havia molts bancs i caixes que treien aquest producte.
Sí.
Però clar, també donaves el teu habitatge. No? Quines diferències hi ha?
Ara t'ho explico. Mm. Mira, la renda vitalícia és una compra-venta, de forma plaçada i de forma vitalícia. No hi ha lletra petita, és el que és, ¿vale? No hi ha més. La hipoteca inversa, jo, al principi de fa molts anys, quan vaig començar a treballar, a la meva empresa feien rentes hipoteques inverses i jo, particularment, mai la vaig aconsellar. Ja t'explico per què. Perquè la hipoteca inversa és una hipoteca, com ella mateixa ho diu, a la inversa.
Uh-huh.
En vez de cobrar un montante de cop i tu vas tornant els diners,
uh-huh,
el banc et deixa a poc a poc uns diners i tu...
A partir d'un valor de mercat de l'habitatge, inicialment. Sí, sí, sí.
Doncs tu vas cobrant cada mes 400, 500 euros, indiferent, no sé, a l'acord que s'arriba amb el banc, i el dia de la fusió o el dia de finalitzar, a vegades ja estaven acotats amb el temps, ja són 20 anys d'hipoteca inversa. Al passar els 20 anys, tu tenies que tornar aquells diners més interessos. Què va passar amb el seu dia? Va passar que moltíssima gent, aquella persona moria, d'acord? Hi havia aquella càrrega, aquella deute amb el banc, que et deia: mire, su padre li hem deixat 60.000 euros. Amb els interessos són 80.000 euros. Però clar, tu tenies que liquidar allò, o sigui, no podies vendre la casa i pagar tot allò, no.
Que hauria estat una solució...
Però no era així.
Ja,
ja saps que no és així, sembla... la història.
No, però que sembla molt més lògic això.
Primer hauries de pagar la deuta, després posar el pis al teu nom, pagar plusvàlues, pagar històries...
Plusvàlues, un altre tema que un dia en podrem parlar.
És una burrada, això, no? I després recuperar el pis i vendre'l. Perquè moltíssimes ocasions, jo no diré quin tant per cent perquè t'enganyaria, però en moltíssimes ocasions la família deia: no m'interessa, ja te la pots quedar. Quina diferència hi ha? Que amb una hipoteca inversa estaves cobrant un 20% o un 30% del valor de la vivenda i amb una renta vitalícia estàs cobrant el 70% del valor, o si vius més, doncs potser estàs cobrant el 100%, ¿vale? Perquè clar, el que l'inversor té en compte és que està fent una està ahorrant diners, estalviant diners, uh-huh, a poc a poc, ¿vale? I és el que li interessa a ell. Vull dir, ell no vol, no és un gran benefici, una renta vitalícia. Una renta vitalícia no és la gent, oi, vostè va ganar mucho dinero, no és veritat. Perquè tu tingues en compte que un inversor que està comprant una renta vitalícia està pagant cada mes 1.000, pues en el cas, està pagant cada any a l'IBI, està pagant a Seguro Continent, si hi ha una possible derrama, està pagant la possible derrama, i aquell senyor, a lo millor en 20 anys, no veu aquell pis.
I després què en fan, normalment, amb aquests pis?
Normalment es venen. O a lo millor queda, si és una empresa patrimonial la que compra, queda el patrimoni de l'empresa.
I amb un pla de pensions privat, quina diferència hi hauria una renda vitalícia?
No té res a veure.
No té res a veure, ho dic perquè a vegades la gent...
No, un pla de pensions privat doncs és una...
Les fem contribucions.
Sí, exactament, i el dia de demà... A veure, jo sempre recomano... jo, és la meva forma de pensar, a més de posar els diners en un pla de pensions... mil vegades ficaria els diners en una renda vitalícia. Primer, que estàs ajudant una persona gran, que per a aquella persona gran li dones una sortida fabulosa a la seva vida. Sigui, hi ha molta gent que té 70 anys que fa una renda vitalícia. A veure, i tenim un recorregut de vida, perquè estan, avui dia una persona de 70 està de conya, així de clar, no? I hi ha molta gent que en canvi està, té 85, està en precari, té que anar a una residència sí o sí, i té que tindre alguna sortida. No veuen... vendre el pis no és tan fàcil, no poses el pis a la venda i el vens en un mes, perquè no és així, i tothom ho sap, es tarda en vendre un pis. Avui dia, a Barcelona sobretot, tenim el problema dels ocupes, que, i t'explico, un cas d'ara mateix, que vam fer una renta vitalícia amb un inversor, fa 15 dies, el van intentar ocupar aquesta setmana, es van trucar els Mossos, vull dir que està complicadíssim, tot això, vull dir, no és tan fàcil tot, és més complicat del que sembla, però jo li diria a la gent gran que confiés, que no fa falta que ho fes amb Vitalias, per suposat, la renta vitalícia, però les poques empreses que ho fem, totes són molt serioses, jo crec, l'únic avantatge que jo dono a Vitalias a fer la renta vitalícia és que donem un servei plus, que la Dolors ho sap, qualsevol recerca per la tercera edat la tenim, perquè el nostre grup està dedicat a la gent gran, vull dir que tenim despatx d'advocats especialitzat en gent gran, qualsevol recerca de necessitat de la tercera edat la tenim, i residències de la gent gran, vull dir, qualsevol cosa li podem oferir a la persona gran que ha signat una renta vitalícia amb Vitalias.
La renta vitalícia a través de l'habitatge es basa en una estructura piramidal? Ho dic perquè buscant informació hi havia gent que ho relacionava amb aquestes estructures piramidals que a vegades tenen tendència o a vegades no. Cauen. No, no?
No, no té res a veure. No.
Més qüestions. Canviem de producte. Què és la venda amb lloguer garantit? I ja tancarem en breu l'entrevista.
T'explico ràpidament. Tu vens al pis a un inversor que compra pisos i tu li pagues un lloguer a aquell inversor. O sigui, estàs venent el pis i al minut 1 estàs pagant un lloguer.
I què hi guanyes?
Bueno, hi ha molta gent que necessita aquells diners per lo que sigui. Imagina que un pis val 300.000 euros. D'acord? És que jo és que sincerament... Jo és que la meva experiència sempre dic el mateix i em repeteixo, però és que és mil vegades millor la renta vitalícia, perquè clar, què guanyes que donin 300.000 euros i després tinguis que pagar cada mes 600 euros?
No, per això preguntava, perquè no m'acaben de quadrar els números a mi.
Exactament, no, sí, perquè...
Quadren, però vaja, no, però vull dir que tant de bo sigui molt llarga la vida.
Jo conec gent que ha vingut al pis i s'ha anat a buscar un pis de lloguer i està pagant un lloguer. Pues a més de buscar un pis de lloguer et quedes a casa teva i pagues un lloguer per casa teva. Jo, per tant, sempre faria una renta vitalícia, que a més amb una renta vitalícia tu dius, escolta, jo necessito 40.000 euros perquè tinc una deuta i les necessito pagar, a la renta vitalícia sempre s'arriben a tots els acords, vull dir que sempre es pot donar una prima al dia de la firma per avançat, això no hi ha problema, entre un 10 i un 20% màxim del valor de la vivenda es pot adelantar, això no hi ha problema, i després es fracciona les quotes, el resto en mesos, ja està.
Quin tipus de gent ve a requerir els vostres serveis? Òbviament és gent gran, això segur, però en quines situacions? Hi ha algun tipus de retrat robot que sigui el més generalitzat, que truqui a la vostra porta?
Mira, al·lucinaries perquè no hi ha perfils iguals. Mira, tenim des del més precari, que ens ve a través dels serveis socials, o sigui, dels ambulatoris, sociosanitaris o hospitals, que tenen gent gran que necessita anar a una residència i no té caix, en canvi, té un pis o un hospitalet, intenteu donar-li una sortida a aquesta persona, o a la persona que viu a Pedralbes i és veritat, que tenia un poder adquisitiu molt alt i ara en aquell moment té patrimoni però no té caix. Sí, vull dir, tenim tot, o el perfil de la Dolors, que tenia una vida que no estava malament, però volia millorar la seva, volia poder sortir, poder gaudir de les seves últims anys, pues, o viatjant o fent el que sigui, no?
Perfecte. Clar. Dolors, alguna cosa més?
Pues jo,
què farem veritat, aquestes vacances?
Fenomenal.
Barcelona, o no?
Jo sento fora.
Home. Bé, escolti, a mi em sembla bé, però com l'he vist tan animada amb l'agenda, que em deia teatre, auditori, amics, no sé què, dic, doncs potser es vol quedar, no?
Però, escolta, jo animo la gent gran que no estigui a fer cada casa perquè tinguin una propietat, que visquin. Uh-huh. I si la propietat els ajuda a poder disfrutar de tot el que els volen i els agrada, que ho facin.
No, perfecte.
Que no siguin així, perquè és que és una passada.
On va de vacances? Expliqui-m'ho, on va de vacances?
Mira, primer a Mallorca i després vull anar a Praga.
Ah, molt bé.
I encara no sé, o sigui, sí, ja està, punto. Oh,
perfecte, o sigui que l'avió no li fa cap mena de por. Abans parlàvem amb un pilot d'avió que deia molta gent li fa por l'avió. I no, veig que
no
el nostre tècnic, per exemple, l'Adrià, abans explicava fora del micro,
no s'ha
que,
de
que veu
por,
l'avió i gairebé tremola.
La,
doncs mira.
No, la vida és per viure-la, i punto. I quan arriba el moment ja pots estar on siguis, sentat en una cadira. Ja està.
Molt bé.
És així, és perfecte. Jo animo la gent a que ho faci, a que surti, a que disfruti, a que visqui. La gent gran necessita viure. I és que és així, no hi ha una altra solució.
Doncs
jo estic molt contenta de lo que he fet.
Perfecte.
Aquesta és la veritat.
Doncs escolti, per molts anys.
Moltes gràcies.
Ho hem de deixar aquí perquè gairebé arribem al moment de la pausa publicitària. Moltíssimes gràcies, Carmen Palà, de Vitàlies.
Gràcies a vosaltres.
I molt bon estiu, també. I a la Dolors li desitgem encara un millor estiu, perquè veig que té tants plans que vaja, que ens genera molta enveja, eh? Vull dir que a Praga, a Mallorca...
Ara vagi... estic llançada.
No, escolti, aprofiti. Tanquem l'entrevista, serà ara moment per a la publicitat, en tornar tindrem més connexions, en aquest cas sortirem a l'exterior i tindrem la tertúlia i el cultura d'estiu amb música a Sabadell. Fins ara.